A Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, estem davant d'un cas, no diríem que hagi de patir por escènica. O potser sí. Alba.
Què tal, Vicenç?
Què tal?
Se m'escapa la rialla sota el nas.
Home, por escènica no, no?
No, no. Estic avesada a estar dalt d'escenaris. Des de fa uns anyets és la meva feina, no? Agafar micro i explicar històries, relats...
Davant de càmeres de televisió, davant de...
Sí, sí, sí. Bueno, sobretot també al Centre d'Interpretació de la Malvasia, no? Que els tastos i les activitats que fem neogastronòmiques estirem molt al fil, no? De la història de la Malvasia i per tant, bueno, el micro i jo ens portem bé.
És el que anava a dir. Ens trobaríem, diguem-ne, en un d'aquells casos en què pregoner i pregonera obertament confessen que el micro els agrada. Quelcom que tampoc no és fàcil de trobar, perquè precisament el micro és aquell element que espanta a més d'una i més d'una.
Sí, i potser el llistó i les expectatives se'n poden girar en contra, perquè clar, si ara, no? El que s'espera és tenir una soltura i una oratòria i doncs més avesada i més còmoda, ostres, potser l'autopressió me l'estic posant.
Ho has posat molt bé per començar. Què s'espera? Que no sé, per una banda ens deia l'Alba fa un moment, esclar, és que ara el pregó, sí, què s'espera del pregó? Què s'espera del pregoner o la pregonera? Què s'espera de tot en general? Quan ho hem situat tot en una mena d'expectativa.
Sí, d'una performance constant.
Constant, no?
Sí. Clar, el pregó ha canviat molt, Vicenç, i tu saps, no? Als anys 90 tu vas ser pregoner i en aquell moment que s'encriptava el que era la festa major amb una càpsula de 20 minuts molt periodística, amb un saló d'or solemne, tranquil.
Sí, sí. Taula, micro i vas d'aigua.
Exacte, no? I la taula presidencial com a protagonista. Vista. I la veu, sempre, el pregó, la veu, si espera que la veu sigui el protagonista, aleshores és que no m'entén res. Però tot i així, l'embolcall s'ha anat transformant. Clar, ara tenim un pregó molt personal, perquè sembla que el que havíem de pregonar a la festa ja s'havia dit tot, no? Quins són els actes, què és els nostres pros, els nostres contres, mm-hmm. Va resseguint els pregons, que aquest any estem en el 40 aniversari del fet de pregonar, després el dia del pregó ja estirarem el fil.
Sí.
Però clar, han canviat molt i ara estem en una tessitura molt personal, molt dels raconets íntims dels pregoners i les pregoneres, i en el fons entenc que és el que la gent que vindrà a veure amb el dia 21 s'espera, no? Que, uh-huh. que em destripi una mica per dins i tot allò que expliqui, si puc connectar amb la màxima gent possible, doncs millor.
Probablement és una de les característiques, diríem com a mínim, del pregó de Sitges i del de Vilafranca. Que dels que coneixem així més a la vora, eh? No és allò de vés a buscar qui vulguis, fica-la en un balcó i que digui quatre coses, sinó que aquí del pregó s'espera sobretot aquesta vivència personal.
Sí,
no?
Aquesta emotivitat, no? Perquè en el fons les últimes dues dècades, m'atreveixo a dir, no? Que s'ha consolidat la festa, hi ha uns òrgans, hi ha unes eines, hi ha uns instruments que fa que ja estigui bastant consolidada, després podem estirar fil d'altres contradiccions, però clar, ara la festa major la tenim en molt bon estat de salut, tret i dos o tres melons que n'haurem de solucionar, però clar, això aleshores què fa? Doncs que mirem enrere i ens aboca, no?, a parlar de les persones que ens han introduït a la festa, que en el fons cada festa major la interpretes depenent de qui te l'ha introduït. Això mm-hmm. és així, no? I per tant, el dia del pregó és que per molt que vulguis pregonar només la festa, és inevitable que hi hagin aquestes càpsules personals, no?, familiars, i que, bueno, la veu ja sabia tremolar.
Ets allò que has viscut.
Totalment, i que t'han ensenyat.
I que t'han ensenyat a viure.
No? I que vols transmetre. No? I per tant, aquesta transmissió del que és el patrimoni festiu i la cultura popular, doncs comença amb el pregó, no? I doncs la condició de pregonera em dona l'oportunitat, no? Mm-hmm. d'explicar el que per mi crec que ha de ser, doncs, aquesta vella i aquesta conservació del patrimoni festiu.
No sé si ho hem preguntat mai. T'arriba en una bona edat?
Ostres, jo crec que massa d'hora.
Massa d'hora?
Sí. massa d'hora, perquè clar, no tinc, ara faré just els 35 anys a l'octubre i clar, miro enrere, sí, he ballat, he estat a comissions, he estat a junta d'agrupació, diguéssim que he tocat bastants pals, però crec que encara no tinc la suficient maduresa com per explicar des d'un punt de vista de reflexió, no? I de maduresa suficient com per dir, ostres...
Ara no recordo la teva tia... A quina edat el va fer?
Segurament més jove.
Però jo diria que era més jove, la Vinyet Penyella.
Sí, i algun pregoner també més jove.
Més jove.
Però tal com està avui dia les coordenades socials, no? I professionals, em dóna la sensació que m'ha arribat massa d'hora i una de les, dels dimonis, no? Que em passava pel cap quan havia de dir aquest sí o aquest no, era dir un no perquè ja m'arribarà una altra oportunitat en el futur, no? Perquè, a veure, no ens enganyem, era evident que aquest moment m'havia d'arribar un dia o un altre, però no me l'esperava tant d'hora. I més amb un any complicat, o sigui, un any 23 molt complicat i un any 24 que estava treballant intensament perquè fos tranquil. I de tranquil·litat aquest any no en té res.
En qualsevol cas, és un... No sé si dir... És una pertorbació benvinguda, aquesta.
Sí, sí. Oh, tant de bo totes les pertorbacions Acions. Siguin aquestes. Sí, sí, totalment d'acord.
Perquè, diguem-ne, per una banda es trenca la tranquil·litat en això, se't trencarà d'aquí uns mesos també.
Sí, per sort el novembre, no? No farem com l'Heroa Llorenç, que va anar del canto d'un duro quan era presidenta.
Sí. I tant,
i va donar llum del Bernat, del seu primer fill. De moment, l'Olivia, no? que és la filla que espero pel novembre, em deixarà disfrutar de la festa major.
Per tant, aquest és un any important.
Sí, sí, és un any d'inflexió en molts sentits, professional també, perquè a l'hospital on treballo estem de 700 aniversari. I per tant hi ha un punt diferenciador a l'hora, no?, de seguir amb la continuïtat de l'entitat, de com ens connectem amb el poble i de retrucar la consolidació del CIM, que ja portem 5 anys. Això per una banda. L'any passat, no?, amb l'experiència de TV3 i tenir aquest bagatge d'una producció audiovisual, quan ets el punt de mira de totes les càmeres, això no m'havia passat mai. Però clar, aquest any precisament tot això volia asserenar-ho. I també l'any passat a nivell personal va ser un any complicat, no? I per això aquest any, clar, jo vaig començar l'any, bueno, poc a poc, no? Després de l'1 al 2, anem arribant a petites caselles i el 18 de març arriba aquesta notícia i jo m'acabo en dena, tio. És que no puc, no sé dir que no, Vicenç.
És un perill, això,
no,
eh?
Ho sé.
I gran, eh? Però...
Estic aprenent.
Estàs aprenent.
Sí, però aquí no podia dir que no.
No podia dir que no. Per condició professional... És evident que l'Alba pot agafar els pregons i treure'n un pregó. Per, òbviament, condició personal, l'Alba pot agafar la vida i fer-ne un pregó. Uh-huh. El pregó ha intentat encaixar aquests dos vessants?
Sí, clar, la meva vocació sortirà, evidentment, no? D'historiar, d'interpretar el passat, d'utilitzar fonts primàries, principalment, o secundàries, i extreure unes conclusions.
Quelcom que s'ha fet ben poc, diria que s'han estudiat ben poc els pregons.
Clar, hi ha pregoners i pregoneres que no han tractat mai una font primària, no? Que són doncs, documents, imatges, audiovisuals, que estan enregistrats en el moment que es van produir, no? Això és una font primària. Clar, jo com a historiadora que sóc, és el meu dia a dia, i al Centre d'Interpretació de la Malvasia, quan haig de fer qualsevol tas o conferència, primer hi ha una fase de documentació. I per mi qualsevol moment que m'haig de posar davant d'un micro, primer haig de passar per una fase de trastejar, de llegir, d'anar apuntant idees...
Gairebé dirien que per tranquil·litat personal?
I per no fotre la pota.
A part d'això, però dic per si no, un no es pot posar a escriure si no té aquest estadi, aquesta seguretat de...
Sí, és un coixí de continguts, és un coixí de coordenades de temps-espai, que et permet començar a estirar una idea historiogràfica, una interpretació, una hipòtesi, o en aquest cas un pregó.
D'acord, què passa quan aquest coixí és molt gran, molt gran, molt gran?
Ui,
molt gran?
Que has d'acotar. Sí, sí, però en el cas dels pregons, com que estem en aquests 40, ha sigut una fase de documentació que a més he gaudit molt, Vicenç, perquè... Clar, jo al néixer el 89 els primers me'ls vaig perdre, no? I no havia tingut encara mai la tesitura d'investigació de tornar-los, escoltar-los de primeres, no? Aleshores, gràcies a l'arxiu que teniu aquí a Ràdio Maricel, no? I altres arxius, o inclús l'Eco de Sitges també, perquè els primers anys es reproduïen.
Tots.
20 minuts són 2 pàgines.
Exacte.
Això és viable. 10 pàgines ja no és viable per la redacció. Però en tot cas, clar, m'ha ajudat moltíssim per també veure aquesta porta al passat d'unes dècades on el pregó era el que era, també conèixer reflexions, entendre el que us movia la ventresca en el seu moment, perquè jo en aquell moment, clar, no era petita i no havia ni nascut, no? Per tant, li he gaudit molt aquesta fase.
És interessant perquè formalment el pregó no té cap altre criteri que no sigui del pregoner.
Sí.
És a dir, és un acte que apel·la a la llibertat absoluta de qui ho protagonitza. Però, en canvi, a partir d'aquesta llibertat, el propi pregó s'ha anat transformant.
Mm. A més, és molt maco perquè la comissió el que et diu és què necessites. O sigui, aquesta pregunta és el que acabes de dir, no, Vicenç? Aquesta obertura de criteris, de límits...
Gairebé diríem que de manera induïda... La pregunta del què necessites ja implica a veure què ens demanes.
Exacte.
Perquè ho puguem tenir preparat.
Sí, home, sempre hi ha un condicionant pressupostari, Estària. Evidentment, temporal, els pregons... De fet, tinc la mitja tirada de tot el que han durat els 40 pregons, ja la direm, però bueno, clar, més de 3 quarts d'hora, 50 minuts de pregó, i això ho diu la meva experiència quan estic davant
sí,
del micro.
Sí, sí, està clar.
Aleshores, clar, sí que hi ha uns límits implícits, no explícits, ningú fa afirmar res, i això és el que dèiem, no?
De la llibertat absoluta.
Sí. I la comissió està molt, molt entregada des del primer moment, perquè en el fons, tal i com s'executi o el devenir del pregoner en la preparació, és la reafirmació de la seva tria, no? Que jo he estat a la comissió i costa triar un pregoner i una pregonera, és que no ens fem a la idea, perquè és el que dius, ha de ser algú que tingui alguna cosa a dir de la festa, i això no vol dir que hagi ballat baix, està més que comprovat, però algú també que ho gaudeixi, que no sigui una penúria, no? I...
Sí, sí, que en parli amb la mínima empatia, oi?
Sí, sí, sí. Per tant, el pregó ara, clar, té aquesta llibertat, però també és una arma de doble fil,
és que és
no?
El que anava
aquestes
a preguntar.
Performances infinites.
Quan hi ha la llibertat absoluta, diguem-ne que a vegades també pot condicionar molt el fil argumental de les coses i per on començo i per on acabo i com ho faig i no sé què i tal.
Has de tenir un timó molt clar, que és la veu, la paraula, el discurs, el text. I a partir d'aquí li pots donar el fil conductor, és la meva opinió, li pots donar el fil conductor que vulguis amb unes accions, amb unes uns trencals ritmes, amb músiques, per suposat, no? La música... I les olors ens transporten directe a un hipotàlam, que és una barbaritat el que pot arribar a emocionar, la
aquesta,
música,
aquesta
les olors...
Aquesta vocació de la música, no?
Però no hem de perdre, no?, el timó, no? No hem de perdre aquest punt de mira de que el que s'espera d'un pregó és que m'expliquis alguna cosa, que em pregonis la festa i sobretot que em convidis a viure-la. Per tant, això s'ha d'aconseguir amb la paraula.
Per tant, entre línies, algú pot pensar que l'Alba Gràcia vol un cert retorn a l'esperit original...
Sí i no.
Sí i no.
Sí, és un esperit original perquè en el meu cas hi ha hagut altres pregons que s'han basat molt en la música en directe, no?
Sí.
Amb la pirotècnia.
Sí, sí, sí.
En el meu cas no, quasi tot serà encapsulat. De fet, encara estic per decidir si al final ho acabem o no amb una cosa. Però tot és encapsulat i sobretot és escenari Alba Micro. Sí que m'acompanyaran coses a l'escenari, objectes, eines, instruments. No instruments de música,
Sí, sí,
sinó... material.
D'acord. Sí, objectes.
Sí, cultura material.
Sí.
Però intentaré que això, que el discurs sigui el ritme i sigui el missatge principal.
Una certa plasmació d'aquesta tranquil·litat, d'aquest entorn controlat que vol l'Alba per...
Sí, sí, i en el fons aconseguir aquesta linealitat que pot emocionar també, no? És un repte, perquè clar, no hem de fer grans malabars, no? Ni un 4 de 8... per arribar a l'audiència. Per tant, per mi el repte principal era aquest. Òbviament no hi haurà taula presidencial, no tornarem als anys 90 en aquest cas, no? O en aquest sentit, però sí, Vicenç, el que intentaré és que el discurs tingui el pes que li toca.
El que està clar és que no hi haurà pregonera que no faci el pregó més a prop de casa.
Oi, sí. I no saps el que m'emociona. Sí, perquè...
No passa res. No passa res.
La plaça de l'Ajuntament, en molts sentits, és casa, literalment parlant, és casa, però també significa moltíssimes imatges i records i moments d'aquests contradictoris, que també diem de festa major, que m'han fet entendre el que és viure la cultura popular del meu poble. I clar, una plaça de l'Ajuntament, antiga plaça del Castell, la cuina de la parròquia, és que què més volem, no? en aquests metres quadrats passen moltes coses i serà inevitable, serà una de les protagonistes del pregó, la plaça de l'Ajuntament.
T'havia d'agradar sí o sí la Festa Major?
Sí, sí, clar, la meva habitació donava l'Ajuntament, o sigui, tot l'estiu escoltant els espatecs dels pals de pastorets, les bassetges, les panderetes, després les intríngulis de les reunions de comissió, perquè reunien aquí l'Ajuntament i clar, baixaven després i a mi l'habitació m'entrava com si la conversa la tingués al costat del llit.
I com tothom sap, el que es diu a baix no es diu a dalt.
Exacte.
I el que es diu a dalt no es diu a baix.
I segurament el que es diu a baix és el que després va a missa.
Exacte.
Per tant, clar, sense adonar-me'n, jo era testimoni d'unes intríngulis de Festa Major, sobretot a inicis, finals dels 90, principis del 2000, que aquestes intríngulis de Festa Major estaven dins la meva habitació. Jo no et dic davant de casa, és que estaven dins la meva habitació.
És que gairebé per família t'havia d'agradar i per aquest entorn t'havia d'agradar.
Sí, sí, sí. Clar, i el fet familiar entronca molt. El matriarcat, el patriarcat i després persones que no són de sang però que m'han introduït la Festa Major i gràcies a elles tinc aquesta vocació pel sitgetanisme més pur i entregat.
Comencem pel final. Ara com la vius?
Ostres, aquests dos últims anys he fet com dos canvis de guió sense esperar-ho, perquè l'any passat em van trucar de les Covenites, que estava a la llista d'espera, perquè existeixen llistes d'espera i funcionen. La de
o sigui
les Covenites.
Que estàs per anar a les Covenites?
L'any passat ja vaig tenir la sort de sortir, però era reserva, al tanto.
D'acord.
Perquè ja us dic, hi ha llistes d'espera que tenen unes eines, que tenen unes normes i funcionen, i la de les Covenites és una d'elles. Per tant, jo l'any passat vaig entrar substituint una mare.
Que en tenies una il·lusió?
Sí, sempre havia volgut ballar un gegant. Que passa que, clar,
potser no.
Però sí que és veritat, i a més les Covenites pel que signifiquen, perquè el meu avi va néixer a Cuba, per tant, els Covenitos pel que significa, doncs em feia especial il·lusió. No? Per tant, l'any passat em truquen i entro a ballar com a reserva. I clar, aquest any ja no era reserva, perquè aquesta mare entra, però igualment el meu estat físic no hagués permès ballar aquest any. No? I sí que des del 2017, que va néixer l'Oleguer...
Faig un apunt aquí, que no és menor, eh?
No.
Els balls que porten dones viuen aquesta realitat que marca molt, diguem-ne, les etapes de la vida.
Sí, les etapes, la composició social de la mateixa colla...
Els anys en els quals balles... Mm. I saps que en ballaràs uns quants, però que no ballaràs tants anys probablement com poden ballar els homes en els seus balls.
Clar, la transmissió és diferent, no?
És diferent, sí, és diferent. Sí, sí. Per tant, aquest any t'enxampa.
Aquest any m'enxampa en ple embaràs, per tant ja no anava a sortir, però anava a recuperar el viure la Festa Major sent mare, no? Que els últims, doncs això, des del 2017 que ho vivia... Aleshores, des d'una etapa adulta amb un fill, amb el meu marit i els amics, torno a viure una Festa Major des del públic. Perquè, clar, des del 98-99 i 2000 que ballo pastoretes, després tinc el peron de les amigues, de l'adolescència més explosiva.
Un altre clàssic.
I després torno a ballar, bueno, els anys de comissió i torno a ballar gitanes. I des de que neix l'Oleguer com viro des del públic. I estic tan agraïda d'haver fet aquesta pivotació públic-ball. Ball públic. Sempre amb condicionants molt, molt confirmats i molt afirmats per mi mateixa. No perquè no...
Et anava a preguntar on estàs més a gust?
Els dos, és que un no s'entén sense l'altre. I confesso que, clar, jo he tingut la sort de poder haver viscut els dos. Hi ha gent que no hi ha manera que pugui treballar.
No? Estava per preguntar allò de que un no s'entén sense l'altre, però hi ha algú que no entén l'altra part?
Ui, tant. I
hi ha públic que no entén els balls i balls que no entenen el públic?
Jo crec que és més al revés, no?
És més al revés, públic que no entén...
Sí, i existeixen balladors i balladores que amb prou feines veuen més enllà del ball de davant, del ball darrere, no? Aquest cliché que sempre hem repetit.
Sí.
Però la majoria del públic conscient entén el ball, entén el que està veient, el cercavila, la sortida d'ofici. Després hi ha l'altre meló, el del jovent, barrets de palla, samarretes, no? I aquest muri d'èxit que se'ns ha escapat de les mans. Però jo crec que la majoria de públic que saben en quin lloc han d'estar i el per què i les coordenades que expliquen que tot té sentit perquè hi ha un públic, aquest públic encara es manté. I gràcies a ell que no ens hem acabat d'esfondrar.
Però sí que hi ha moments en què la Festa Major és la festa més generacional que mai, no?
Sí, però
depèn del tram. Per un públic, depèn del tram.
Depèn del tram.
Efectivament.
No? Perquè quan aquesta massa de jovent no la veig tranquil, bueno, tranquil, és igual, o acompanyant les graies o el ball, a, no sé, per exemple, els cerculets, pastorets, estan allà de pas perquè o van a la plaça del costat o estan fent temps per anar a l'entrada a la plaça, no? O a buscar aquesta pólvora que tant els enganxa.
Amb aquesta edat, ets nostàlgica d'alguna cosa encara o no?
Sí, sí, per suposat.
Sí?
Ui, 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 Vicenç. Sí, sí.
Sí?
Jo sóc de les que...
El passat millor o no?
Sí, sí. En aquest sentit, sí.
Sí.
En aquest sentit de tenir un bagatge de cultura popular transmès, entès i interpretat, sí. O sigui, ara crec que hi ha una massa de gent que no tenen per què ser de 15, mm-hmm, 16, 17.
Sí,
vull dir que
sí,
potser
sí,
hi ha també gent de la meva edat que pel que
sigui... Jo diu
l'Alba
Gràcia en el sentit de... Anem aquí, que fan això, que respon a allò,
sí, sí, sí,
que
sí,
s'ha fet sempre i per això t'ho explico i per això hi anem.
Exacte. Això ho trobo moltíssim a faltar i crec que és el gran mal que hem tingut, no? El no trobar les eines, que si això no ho tens a casa, que la pròpia comunitat els hi hagi donat a tots aquests participants.
En Jofre Vilà deia una reflexió molt bona, que al final s'ha demostrat i està molt bé, eh? En Jofre deia no, està molt bé, però la festa per la festa sempre té unes males conseqüències a vegades.
Sí, la cultura aquesta del xupinazo no ens ha portat.
Ho deia d'aquesta manera. Per tant, diguem-ne, tens una certa enyorança de la forma de transmetre.
Sí. Sí, i d'intentar... Clar, estem parlant que aquest moment, Vicenç, érem en el meu, a finals dels 90,
sí, sí,
eh? Érem
sí.
20.000 habitants. Clar,
sí, sí,
som
és clar,
30, no?
Som 32.
Aleshores, aquest extra d'habitants a Sitges, que alguns passen olímpicament, o sigui, venen a veure els focs...
I ja està,
però
i a la platja la resta
no.
Del dia, i uns altres que no.
I què ha passat amb aquests que no, no? Que han volgut participar i, ostres, no saben ben bé on són. Trobo falta aquest moment, però també és veritat que des d'un punt de vista folclòric, de patrimoni festiu, estem en el millor moment, m'atreveixo a dir, també és una opinió, eh? Hi ha historiadors i folcloristes
sí,
que podrien... Però, ostres, hem de pensar que als anys 40 es va patir molt per treure la Festa Major endavant, des de tot el sentit que, vull dir, la Festa Major dels actes al carrer. I, per exemple, ara veiem com surten els balls vestits, és una meravella, tot al seu lloc. Tot net. Les músiques, ostres, estan totes enregistrades amb les partitures, tenim no sé quants graiers i graieres, la cobla, està en molt bon estat de salut en aquest sentit, no? Si agafes música, indumentària, els balls, el ball parlat de cada ball, no? que s'interpreta de tal i com s'ha d'interpretar o com la tradició ens diu que s'ha d'interpretar. Clar, tu agafes aquests condicionants per separat i dius, vale, estem en un molt bon estat de festa. Però clar, tu després camines a les dues de l'Ajuntament, al cap de la vila, exacte. Jo ja fa molts anys que sóc de les que em quedo aquí a la plaça de l'Ajuntament per l'entrada dels grallers. Clar, i aleshores hi ha alguna cosa que és tal la contradicció, Vicenç, que... Però bueno, jo em nego a no tirar la tovallola. Jo crec que, bueno, com a mínim ho hem evidenciat, que tenim un repte, tenim un marrón. I si no volem que la nostra Festa Major acabi de morir d'èxit i aquests valors de transmissió s'acabin perdent, ens hem de posar tots les piles.
En quin sentit?
En quin sentit? Tant de bo tingués la fórmula.
Perquè, esclar, els pares, els avis i les àvies diran, bé, és que nosaltres sortíem a veure-ho i hi havia gent que ballava i hi havia gent que no ballava.
Sí, sí.
I tothom, diguem-ne, que responsabilitzava del seu paper i tothom sabia gaudir exercint el paper, el rol a la festa. I ara hi ha aquella sensació que si no ets a tot arreu i no ho fas tot i no l'acabes mai de gaudir.
Sí, sí, la fórmula, la recepta, és tan
no
difícil.
És.
No, ja, segurament no hi és, no? I no m'atreviria, no ho tinc gens clar, i més després d'aquest any, no? De que, clar,
suposo que per mi és donar voltes a moltes coses. No?
Ja, aquest any, des del dia que m'ho van dir, cada dia he pensat en la Festa Major, en un sentit o un altre, però és una mantra que tens tot el dia aquí, no? I aquest any, ostres, li he donat moltes voltes, perquè... també és molt contradictori perquè la meva generació, els millennials, hem estat també fent això. O sigui, jo m'he emborratxat per Festa Major. Jo he anat amb el barret de palla, jo m'he cremat, he anat a buscar les millors enceses, he corregut d'un carrer a l'altre perquè, ostres, jo ho he fet. Però què ha passat aleshores? Per què el nostre fer d'aquest paper de l'AUCAT, que també existeix, s'ha desvirtuat tant encara quan jo veig que el jovent, quan ho fa, no té res a veure quan ho fèiem nosaltres. Res.
Perquè t'has fet gran o perquè segurament veritablement fan coses que no es feien?
Segurament, clar, el llibertinatge actual és... Sí, sí, sí.
Bueno, ho dic per si a vegades repetim un cicle, eh? Sí. Aquells que deien, és que nosaltres quan érem petits anàvem davant del drac. Bé, doncs a l'època de l'Alba ja no es anava davant del drac.
Es quedava al costat
del drac. I ara fins algú pot dir, no, és que ara no es va al costat del drac, ara s'ataca el drac directament. Ui, sí. Ja.
Perquè no poden pujar a sobre. Perquè
no pots pujar al damunt i sense cap mena de por, res.
Sí, de fet és un debat molt interessant, perquè és aquesta línia, no, entre l'evolució, el canvi, la transformació de la cultura popular, que és que la fa el poble, no, i els seus agents actius, i la línia entre, ostres, ho estem fent des de la desconeixença i des del no respecte per les regles del joc, no?
Probablement ens queixaríem si no veiéssim a ningú, tampoc, o veiéssim, sí. Dius, què fa? On és la gent?
Sí, sí, què ha passat, no?
Què ha passat,
a la
no?
Platja.
Ja resulta que hi ha gent a tot arreu i a tota hora,
i
en tot moment, pel que sigui.
Per això et dic que si veiem aquestes bombolles o aquests indicadors de salut de la festa, són molt positius, la participació, la música, la indumentària. Però, clar, després hi ha alguna cosa, Vicenç, que crec que no hem fet bé. No hem fet bé tots plegats. Ara, com ho hauríem d'haver fet? No ho sé. Què és el que hem de fer? No ho sé.
Anava per aquí, per si el pregó en algun moment apunta a aquella festa major que li agradaria a l'Alba, o no?
No podem tornar enrere, Vicenç.
Sembla mentida, això del tornar enrere.
Bueno, ja ho deien, eh? Todo el tiempo pasado fue mejor. Això és una màxima de la història de la humanitat, en molts sentits. Els grecs ja ho deien al segle V abans
de Crist. Però si haguessis de tornar enrere, i no és l'enrere dels anys 40,
sí?
Quin enrere és? L'enrere de quan eres adolescent?
Sí, sí, indubtablement.
L'enrere de finals dels 80?
No, jo adolescent era el 2000...
Perdó, l'enrere del 2000?
2001, 2002, 2003. Per mi, el principis del segle XXI.
Aquella festa major?
Abans de les retallades pressupostàries.
D'acord.
El que passa que aquí, Vicenç, entra abans de la retallada 2001,
sí, la retallada, sí, d'acord.
Just quan entra, clar, és que ara anava a dir, no? Per mi també tinc aquelles festes majors idolatrades per un sentit personal, que és el meu pare a la comissió del Ramon de l'Eco, per tant...
Aquells anys,
i tot i que el pregó es feia al parc de Can Bota...
Quin merder. Oi. Quins
bueno,
crits.
Ja obrirem aquest meló si cal, dilluns que ve. Però tot i aquest però, que és més anecdòtic, clar, per mi aquelles festes majors van significar, doncs això, aquesta entrada a la maduresa i el participar de la festa amb aquest llibertinatge d'adolescència. Però clar, jo no era conscient que l'estaven tragiversant com el que està passant ara. No?
Disculpa'm ara la pregunta, perquè òbviament apel·larà a casa. L'Alba adolescent, que s'ho passava de conya en aquelles festes majors, no sé si en algun moment veia el pare patint perquè aquestes dues realitats sota un mateix sostre, la de l'adolescent que s'ho passava bomba i la del pare enmig d'una comissió que vivia, com totes les comissions, perquè en això em sembla que poques coses han canviat, la gestió diària d'aquesta festa major tan trasbalsadora.
Has tocat una de les fibres més amagadetes i en relació a la festa major que guardo. Sí, sí. Perquè era molt, doncs això, no? Molt explosiu, amb les amigues entrant a casa, plaça d'Ajuntament, sortint, ara agafo això, ara no sé què. I el meu pare, clar, descol·locat de les hores i hores i hores de feina física, perquè clar, en aquell moment, comissió del Ramon, eren 4 o 5 a la comissió, tot i que hi havia tècnics de festes.
Està clar.
Però bueno, la comissió s'ha anat ampliant molt.
Tarimes amunt, tarimes avall i tal.
Ostres, i cadires,
i les tanques,
i el ball de Baixamar, i inclús moments molt, molt perillosos de la nit, no? De trucades de la policia. Clar, i a més mon pare tenia molt bona relació amb els cossos de seguretat de Sitges per molts motius, no? I per tant el primer que trucaven era el Gari, i jo recordo doncs això, les nits abans de doncs això, el ball del 21-22, doncs això, el meu pare sortint corrents, és que hi ha hagut això aquí, hi ha hagut això. Ja a mi em feia patir molt, perquè a més patia pel cor.
I en Ramon, que era especialista en tirar de veta.
Ui. Sí, sí, però quina comissió. M'hagués encantat tant veure'ls per un forat.
En Ramon era com la màquina de tren i en Gari era el que tirava el carbó.
Sí, sí, sí.
Per alimentar allò que no s'aturava, eh?
Sí, el que deia, ostres, Ramon, això... Bueno, jo confio en tu, però si...
Per això dic, aquestes dues vivències, sota el sostre de la mateixa casa.
Sí. I no, i ma mare intentant posar pau, clar, perquè a més els meus dos germans encara ballaven pastorets i també eren adolescents ja passats a maduresa, diguéssim.
Amb tota
però...
la intendència punt, com no.
Sí, sí, clar, tot ben planxadet, cadascú a la seva habitació, el seu traje. Els meus germans també feien el ball del barret de pa i amb les samarretes amb els seus col·legues. O sigui, meus germans feien missa i repicant.
Per tant, tu ets a preguntar així. I la mare?
La mare sempre ho ha viscut des de l'organització pura i la intendència de casa.
Aquí, va, aquí va el retrat
no, com
de les
sempre.
Mares. Eh?
Sí, sí, això no diré res de nou i sempre serà així. I a més la meva mare és de les que com més gent a casa millor. Li encanta que hi hagi gent a casa i això, bueno, clar, aquí és bastant evident.
Sí. La casa viva.
Sí, sí, sí. I a més la casa nostra, que era el número 6 de la plaça de l'Ajuntament, després la casa dels avis, amb les titis, els cosins, que és la plaça de l'Ajuntament. Clar, és que no només és un portal,
no,
són tres de portals, la botiga i les dues cases que la flanquegen, no?
I una miqueta més enllà, l'Isidre Penyella.
Exacte, no, no, l'Isidret.
Des del balcó. Sí, mirant la sortida d'ofici.
Clar, veus, el despatx, ara que el treus, i un petonet on estigui, però amb l'Isidret també vaig aprendre molt. El treball de recerca el vaig fer del Castell de Foc,
sí.
De 2016, si no recordo malament, 15 anys, i vaig passar hores i hores dins el seu despatx, Vicenç. O sigui, això no, és impagable.
Quin despatx a dalt de tot del carrer Major.
Quina meravella, ple d'andròmines, que tu haguessis disfrutat. Bueno, segurament vas entrar, no?
Una vegada hi vaig entrar. Sí, sí.
Ostres, ja, ple d'andròmines de la millor
tecnologia. No s'ha fet mai,
tecnologia.
Perquè no es pot fer, perquè és entrar a les cases de cadascú. Però hi ha despatxos... A Sitges hi ha llocs que són, bé, com crec que més d'un i més de dos, ara ja no sé si tant, perquè amb els pisos actuals això ja és més difícil, que són santuaris d'una vida. Hi ha una vida ficada dins d'una habitació.
I passions.
I passions.
Decepcions.
Tot. És a dir, què us diré? Des de l'habitació on Montserrat Almirall ensenyava música, fins a l'habitació on en Josep Vedell tenia... l'equip de música, fins al despatx de l'Isidre Penyella, fins a aquestes habitacions que tenen un...
Sí, és una cultura material que explica la història
exacte,
de Sitges.
Un magnetisme, hi ha allà moltes coses.
Una energia, sí.
Una energia.
Allà dins, clar, i recordo...
El despatx on Isidre muntava els castells de focs,
sí, els piromusicals.
Piromusicals, amb aquells plànols, amb tots aquells esquemes, amb les bobines de cinta.
Sí, sí, jo recordo que em fotia una cadireta i em deia, tu seu aquí.
Qui?
Clar, jo seia aquí, amb prou feines podia escriure,
sí.
Però jo tenia la sensació està rodejada de totes aquestes andròmines de tallar cintes del micro era una barbaritat
sí.
I et feies petit en el fons perquè clar, tot allò era un castell de
com
foc
com si estessis a casa d'un inventor
sí,
literalment
sí, d'un geni.
Això també forma part del teu univers
i a més és un univers familiar llar. Perquè l'Isidret era Isidre Penyella era el germà petit del meu avi, del Jordi
caràcter potent?
Sí. El Jordi, l'avi era més dòcil, era el gran, posava més seny, era molt carinyós i era el músic de la família,
Mília.
No? I ell és el que va composar la processó de la sardana de Sant Bertà,
de Santa Tecla.
I clar, això també ens ha marcat a tota la família, no?
I
tota
aquest
la família
patró de les sardanes de Jordi Penyella, que totes tenen aquest patró airós.
I alegre.
Alegre.
Sí, lleuger.
Tot, lleuger.
Sí, la seva mare, la Adela Virella, l'àvia de la meva mare, era poetessa. Va començar a escriure a mitjans del segle XX, quan ja havien tornat a Cuba i tot. I les seves poesies també són així. Jo crec que els dos, sense adonar-se'n, un composava la música amb aquest to, aquest registre, i la besàvia d'ella també escrivia aquests poemes tan lleugers però tan directes, no? Un tipus Mercè Rodoreda,
sí,
perquè ens fem una idea.
Sí.
I bueno, ara ja faig spoiler, però hi sortiran segur al pregó.
Com es pot ser feliç amb tan poca cosa?
Sí, la paraula i la música.
En una època especialment difícil. Per tothom, òbviament, però per ells també.
Bueno, ells, Can Penyella, la família Penyella, òbviament, van tenir moments difícils, però jo vull pensar que els anys 60, 50, 60, 70 van ser anys molt, molt feliços per la família Penyella, no? Perquè neixen les quatre nenes, ma mare, la tita Vinyet, la titi Carmen i la titi Ioia, el negoci va molt bé, no? Són aquests feliços anys 60... El seixantisme Sitges, no? Que si en algun moment em puc transportar a la història de Sitges, m'agradaria
aquells seixantes.
I després els anys 20. Sí, anys 20-30, just abans de la Guerra Civil. Però vaja, anys 60 de
cap. És a dir, els del noucentisme...
Sí, exacte, sí. Entre guerres, però ja tirant més als 30.
Més ja cap a d'això?
amb Terramar ja inaugurat.
Sí, 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 i als 60.
Fem una idea, i als 60, però de cap. I clar, jo veig la família Penyà i als anys 60, i és aquella època feliç, gloriosa, no? d'uns Sitges que ja ha tingut el boom, però que no s'ha descontrolat. No? Aquest turisme...
Diguem-ne que l'ha assumit molt propi, sí. que ha integrat les persones que venen i les ha integrat des de la quotidianitat.
No, i que hi ha hagut un turisme, o que estan vivint un turisme que està respectant, no?, aquesta genuïtat de Sitges i l'ensenyen orgullosos als sitgetans. No se n'amaguen, que és el que estem fent ara, o l'estem preservant.
Que s'estableixen amistats...
Tal qual, d'un any per l'altre.
D'un any per l'altre.
L'altra part, la iaia Carmen i la Vigari, tota la vida amiguíssims d'uns alemanys. Els alemanys, que de fet no, ningú ens parlava en espanyol ni els altres parlaven alemany. Però escolta, unes amistats i uns sopars, no? I venien a la Festa Major, per suposat, a veure la Vigari tirant carretilles amb el satrot. Sí, sí.
Aquell Sitges t'agradaria retrobar.
Sí, als anys 60. El que passa que, bueno, ja et dic, jo estic influenciada per la meva vocació d'historiadora, eh? No, vull dir, no facin molt cas això. I sí, aleshores, clar, intento imaginar-me la família Penyà als anys 60 i també és aquest moment, no? La Festa Major als anys 60 també va començar a viure una època
té aquest punt, eh? Perquè estàs parlant d'una nostàlgia no viscuda.
Tal
així
qual,
com hi ha sitgetans que poden dir no, és que jo enyoro quan tenia 20 anys i en canvi en el cas de l'Alba el que s'enyora és aquella imatge que s'ha recollit a partir de la investigació
i dels sobretaules a casa
i
després de músiques que t'aboquen, no? Imatges, aquell Sitges sesentero preciós, no? Però bueno, en tot cas, Vicenç, jo crec que sobretot la família, en aquest cas la Penyà, no? Em transporta a estar a la plaça i explicar la plaça i com hem viscut la Festa Major. Òbviament la part de la pòlvora, la família Gari també estarà per allà, perquè la pòlvora a les venes és un clixé que en el nostre cas...
Però, és clar, no s'equivocarà ningú, la vostra és una família de dones.
Sí, hi ha un matriarcat molt fort. Molt fort, molt marcat. La família Penyà és evident, no? La iaia Rosa...
Com tantes a Sitges, eh? Però...
Però, en canvi, els que han... Fixa't, els que han estat en papers més públics han estat els homes.
Sí, senyora.
No sé si la meva generació, els nets, besnets, l'estem trencant.
Probablement llevat de ta tia.
Exacte, que va ser la primera...
És l'excepció de...
Va ser la primera que va conquerir també aquest espai públic. Aquest espai públic reconegut...
Es pot dir d'aquesta manera? Sí. És una consecució, eh?
Jo crec que sí. També és una evolució orgànica, Ànica. No? I del que tu veus, reprodueixes i intentes millorar sense saber que estàs intentant, no?, millorar, excel·lir o arribar, no? Però, clar, és evident que tant la família maternal com paternal, ostres, quines dones, les niñas de la Cruz Roja. La iaia Carmen era qui administrava les carretilles de la Colla Vella, és que clar...
Déu-n'hi-do. Deixa'm que ho pregunti així, perquè fa 4 dies teníem a l'Helena Ferrer, i l'Helena recordava com quan va arribar al retiro l'any 88 i algú li va dir, nena, ja ho sabràs fer això. A tu això de nena t'ho han dit moltes vegades?
No.
Ja és una evolució.
Sí, jo no ho he percebut mai. També és veritat que potser el meu caràcter m'ho tirava tota l'esquena i tira, no? Però clar, l'anècdota d'accedir al Vall de Pastorets quan encara cap noi ja ho havia fet, jo no vaig percebre en cap moment unes reticències públiques ni privades, inclús. Ningú m'havia comentat res. També és veritat que tenia 9 o 10 anys. Semblava un noi, perquè anava amb el cabell curt, jugava a futbol, clar, és que també... I jo crec que no vaig sentir-me interpel·lada en aquest sentit perquè no hi havia les polèmiques ni els altaveus que existeixen avui dia.
Vaja.
Sí, jo ho tinc molt clar. No va haver-hi un debat, Vicenç.
No hi havia xarxes, no hi havia tal.
No va haver-hi un debat públic, no es va posturejar.
Sí, sí, sí.
Vaig entrar, òbviament, va haver-hi una reunió en una taula de comissió,
Segur.
I m'hagués encantat veure...
Què es deia?
Sí, què va passar allà, no? Però també quan les coses passen per necessitat, és que no pots anar en contra, no? I la Festa Major arriba un moment, doncs això, fins al final dels 90, que tant els cerculets com els pastorets de la grupa els hi faltaven balladors, perquè no han d'entrar noies si volen entrar elles, no? El que va passar amb la primera noia que va veure la Moixiganga, crec que estàvem en una altra tesitura. Hi havia unes altres dinàmiques que ens van fer arribar aquí.
I va haver ressò també, òbviament.
Sí. Però en el nostre cas, ja et dic, jo no... Nena, ja ho sabràs fer. Potser ja et dic, ja estava acostumada, perquè també vaig estar jugant a futbol quan cap noia de... o molt poques hi jugàvem, no? Llavors...
El futur va per aquí? En què si una noia vol entrar en el ball que sigui...
Doncs mira, vaig estar 3 anys fent un treball de camp sobre aquest debat i encara no tinc la conclusió.
La conclusió.
Sí, és una altra línia molt fina, no? Entre aquesta evolució orgànica de que els homes i les dones han d'actuar segons la seva voluntat i el seu esperit, independentment del gènere, però també hi ha un altre escenari davant, no? Davant d'aquest dret, hi ha un altre escenari davant, sobretot en la cultura popular, és que hi ha uns papers de l'auca que tenen sexe, tenen gènere. Clar, les gitanes als anys 40, 50, 60 estaven interpretades per homes, i gràcies a la grupa, no? I que l'evolució orgànica de la societat va portar que tinguéssim gitanes, dones, a partir dels anys 70. Jo crec que, en el fons, la solució també ho han de donar els dos papers, no? La persona que vol accedir a aquell lloc està disposada a trencar aquell motllo, cal trencar-lo, i qui està veient aquest motllo que es trenca, no? I si ho acceptem. Però vaja, en tot cas, tant si un el vol trencar com si l'altre l'accepta, si els dos estan i fan l'apretada de mans, és que ho hem fet bé.
En els minuts finals, i com que ho has apuntat fa un moment... Què seria la festa sense les xarxes socials?
Ostres, generació millennial, però no sóc gaire, de xarxes, em costa seguir el ritme. Sí, sóc més analògica, però vaja. Clar, hi ha un punt de posturejar, però ja no només tot la festa major.
Perquè és evident, que la festa viu que viu la societat, i hi havia, em sembla que ahir o avui, hi ha ara un article molt bo que parla de totes aquelles persones que se'n van a fer turisme i miren la vida a través del mòbil, com tot ho mirem a través del mòbil, no? I ara és evident que la festa major, com tota la vida en general, està sotmesa a aquesta compulsivitat de les fotos, els selfies, els reels, els TikTok, tot.
Ens hem passat de frenada, Vicenç. Sí? Jo crec que sí, en aquest sentit de postulejar tota la teva vida a través d'unes connotacions digitals, no? I exposar-les, jo crec que sí, que ens hem passat de frenada. I la festa major és un exemple superclar. Jo no m'imagino una festa major, ja sigui ballant o de públic, agafant una estoneta per fer un post. No me l'imagino, o sigui, no cal parar, no cal agafar el mòbil. Viu-la, camina, descansa, menja, beu, no? Hi ha moltes altres coses que pots fer en una festa major que no agafar el mòbil i posturejar. Ara, entenc les persones que ho fan perquè ja estan en el seu dia a dia i ja tenen aquest hàbit. Si tu el tens com a hàbit, és un altre hàbit que ha entrat dins la festa major. Uh-huh. Igual que hi han hagut altres hàbits que han entrat en altres moments de l'evolució, no? D'aquest últim segle, m'atreveixo a dir. I ara tenim aquest hàbit. Ha entrat, s'hi ha quedat... I cadascú que prengui la mesura, no?
Ha condicionat la festa?
Ostres, una molt bona pregunta. Jo crec que la part, el nucli, el que diu el protocol,
no
l'ha condicionat. El protocol està ben guardat de l'impacte de l'addicció a les pantalles, en aquest sentit, i tot el que hauria de conseqüències. Ara, com el públic viu la xarxa social, és evident que la festa major, és evident que les xarxes socials ho ha magnificat, o hi ha molts moments que, ostres, que hi ha masses mòbils per allà, no? La típica imatge ara a les cerimònies de cloenda i apertura dels Jocs Olímpics, ho hem vist claríssim. Els atletes amb el mòbil, perdona, estàs en un moment únic, deixa el mòbil, per favor.
I suposo que l'Alba és conscient, com ho és tothom, que ara, 5 minuts després d'acabar el pregó...
Ah, sí, clar. Bueno, i en directe, gràcies a vosaltres. Però això ja ho fèieu als anys 90.
5 minuts després, algú ja haurà dit alguna cosa sobre el pregó de l'Alba a les xarxes socials.
Sí, està clar que és el safreig del segle
XXI. Que segurament serà bo, perquè tots els pregons han merescut, en aquest sentit, bones opinions. Però és allò, aquell impacte immediat, que abans se succeïa simplement en aquells grups de persones que havien anat al pregó, escolta, que no sé què tal. L'endemà es anava més o menys amplificant, i ja quan l'arribada de l'entrada de Grallers, perquè el pregó era la vigília,
El pregó durava més, aleshores. 20 minuts, però en el fons s'allargava més.
S'allargava,
no,
una mica més, eh? Mm. Ara tot és...
Sí, sí, ara segurament el dia del trasllat del Sant o el dia de la bandera el preu ja està, ja ha passat, no? Però és aquesta dictadura de la immediatesa, no?
Que anem passant pàgines amb molta
ràpidesa.
Sí, per
això jo intentaré gaudir al màxim els 45-50 minuts que em durarà, perquè perquè aquesta oportunitat és única, no podia dir que no, Vicenç, i sobretot el que m'agradaria és que la gent que decideixi venir-me a escoltar ho faci entregada, serà un pregó molt personal, i sobretot doncs, fer-los partícips d'unes festes majors que tots d'alguna manera hem viscut també. Sí.
La darrera, un moment de festa major, d'aquells que et diuen... A mi m'agrada especialment estar allà en aquell moment.
Doncs mira, després de la ballada final, sí, quan tanquem barraca a Campanyella, o a casa ara, no? Perquè és un moment que encara et ressonen les gralles per dins, estàs mort,
sí,
la plaça encara està ple de les carretilles,
tota...
malauradament les llaunes de cervesa, sí, no? I encara fa aquell olor a humitat, a pòlvora,
sí.
Les peces centenàries o no centenàries ja no estan a l'Ajuntament perquè ja han marxat, i aquella calma tensa, no? aquell moment que, clar, és únic aquell moment perquè qui no viu allà no l'ha viscut, i t'estic parlant que potser són quarts d'una, eh?
Sí.
I aquell moment és molt, molt màgic perquè, a part també, depenent del moment vital, és un moment que corre, anem al ball de Baix a Mar, o corre, anem a descansar, el nen ja està mort. Imagina't aquest any, no sé com el viuré aquest any, aquest moment.
Alba, felicitats.
Gràcies, Vicenç.
Bona festa major, i d'aquí una setmana, pendents del pregó amb l'Alba Gràcia a partir de les 10 de la nit.
Moltes gràcies.